La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Molt bona tarda, és dimecres 14 de desembre, dia entre setmanes són les 3 i per tant arrenca la Caravana, un programa de la ràdio en català que avui no li entregaran cap ondes. Encetem programa i ho fem com sempre amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amono, José.
La Caravana, amb Joan Trills.
I ara, si un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui us parlaré de Sofia Martínez, una periodista de la televisió pública d'Argentina que s'ha fet viral a les últimes hores per l'entrevista que va fer ahir a Leo Messi després del partit contra Croàcia. N'heu sentit a dir alguna cosa? Si és que no, no us preocupeu, perquè en uns minuts això i molt més a la caravé de la caravana.
I quina serà la pregunta del dia? Nina Agustí, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui descobrirem els perills i les anècdotes de la gent en els lavabos públics. Ai. Teniu moltes manies a l'hora d'utilitzar-los. Què és el més estrany que hi heu trobat? Parlarem de com protegir-nos de possibles infeccions amb el catedràtic en microbiologia de la Facultat de Biociència de la Universitat Autònoma de Barcelona, Jordi Barbé.
És dimecres i, per tant, toca obrir el capó de la caravana i parlar sobre ciència i parlant de manies. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda, Joan. En concret, parlarem sobre intel·ligència artificial aplicada a nosaltres, els humans. Tot plegat arran d'una neuropròtesi creada per la Universitat de Califòrnia, que ha aconseguit que un home que no podia parlar es comuniqui amb paraules. En parlarem de tot plegat amb Joan López Moliner, doctor en intel·ligència artificial i cap del grup d'investigació de visió i control d'acció.
Hora de preguntar-nos qui pujarà també avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa.
Núria. Estava esperant que em digués el nom. Va, Anna Teixidor, ella és periodista i investigadora dels atemptats del 17 d'agost de les Rambles de Barcelona i Cambrils i també escriptora de llibre Sense por de morir als silencis del 17A. També membre del comitè de redacció de la docusèrie 800 metros de Netflix, que per cert aquest vespre, atenció, perquè recollirà un premi Ondas.
I a partir de quarts de 5 de la tarda...
Un dimecres més parlarem de qüestions quotidianes amb David Balaguer. Avui el tema seran les campanes. Res a veure amb les de Nadal. Més aviat parlarem d'allò que fan quan els estudiants assalten les classes. A més, descobrirem una setmana més quin ha estat el seu encàrrec per Olma Giró.
I la darrera hora de programa La Caravana anirem cap a la Bodega Bartolí i descobrirem la lectura en ruta d'avui.
Doncs sí, des del bar Bodega Bartolí conversarem amb l'actriu Cristina Brondo, que està interpretant aquests dies a la Fundació Joan Brossa Desig, un tramvia, un text de Paul Berrondo basat en el mític un tramvia anomenat Desig, de Tennessee Williams. A més, també saludarem a Marta Gustems, que acaba de publicar Endins, la seva primera novel·la en solitari.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts que passant de les 3 de la tarda. Andreu, aquí hem estalquejat avui.
A veure, atenció, parem màquines. Ui. José, para-te.
Ja les parem, només començar el programa.
Sí, sí. Sense que ho portem clar.
Perquè, mireu, cal anunciar que Cristina Brondo, que és la meva víctima de l'estalqueig avui, desbanque amb escreix, a més, el nostre top 1 del rànquing de més publicacions a Instagram. I ho fa amb 2.958 fotografies. Recordem que abans teníem a Xavier Grasset amb 2.200 fotografies. Així que...
Has tingut feina avui.
Sí, una miqueta. Però, òbviament, no m'he mirat totes les fotos, eh?
Home, m'ho imagino.
Que l'horari laboral és el que és i no dono per més. Però va, anem al gra perquè té gairebé 27.000 seguidors a les seves xarxes socials i de contingut no és que en tingui poc, diguem, perquè també té un compte secundari. Es diu Naturalmente Brondo. I allà, visca la redundància, trobem una Cristina Brondo més natural, fent panellets en un parc aquàtic amb flotador. En fi, que hi trobem més contingut d'anar per casa. He de dir que en aquest perfil també m'he trobat un vídeo fent esport. I aquí us demano, fins quin punt penjaríeu vosaltres un vídeo fent esport?
Home, molt agraciat, no deu sortir, no?, si penges un vídeo fent esport.
Si quedes bé, igual
quedes
bé.
Perquè...
Mira, primer s'ha de començar per fer esport, eh?
Sí. Nois? I com gravis des de baix... encara serà pitjor.
Exacte.
Home, clar, un pla contrapicat mai.
Mai, mai, mai.
No, perquè...
menys fent esport.
Clar, jo m'he posat a la situació, vale, gravis un vídeo fent esport, però imagina't que algú té la intenció de pillar-te amb una cara vergonyosa de concentració i para el vídeo. Mm. Fa una mica de vergonyeta, això, eh?
Sí, sí.
Possible però... font de memes, saps?
Exactament, sí.
Stickers d'aquests.
Però anem al gra, va, anem al perfil normal. En aquest cas trobem fotografies dels seus modelitos a les premiers de pel·lícules, de festa, al Liceu. Mm. També el tema dels banyadors amb vaixells, amb la típica posició de les sèries de dibuixos animats tipus la màgica Doremi, que en comptes de tenir una vareta màgica té una cervesa. Sabeu quina posició vull dir?
Sí, sí.
La de pujar la cama amunt i només estar amb una cama posada a terra.
Molt Doremi, eh?
És bastant Doremi, és veritat. Però sabeu què passa?
Perdoneu, què és Doremi?
Són dibuixos animats de...
Ja ho he dit.
Clar, de la nostra infància.
El salt generacional. Clar, és que això és molt... Sí, sí. Del 98, saps?
Sí.
Del 98.
Exacte. Sí, no, 96 també, eh? Però més enrere.
Però més enrere ja,
no? Una miqueta.
Que és l'edat exacta del nostre...
A veure, José, tu saps qui és la màgica Doremi? Sí, diu que sí.
Diu que sí.
Però perquè ho ha buscat ara a Google, segur.
Ni idea.
No, mira! M'encanta començar el programa així.
S'emocionen.
La generació Z està emocionada.
Exacte. Però sabeu què passa? Que també hi ha un vídeo del Festival Cruïlla d'aquest any. I, de veritat, només per tenir gustos semblants ja seria una bona excusa per aprovar-la, no? Però l'aprovo per això i perquè és una noia desenfadada, divertida i molt riallera.
Està molt bé.
Doncs l'aprovem.
Puc fer un petit incís? Sí,
a veure.
José Matosas m'acaba de dir, però l'Andreu no es grava patinant, és veritat, tu et graves fent esport.
Ah... T'acaben de
noi,
pillar.
Noi, sisplau, no atrapa. Critiquem coses que fem nosaltres,
no, no,
eh?
No, però clar, jo patinant, ara mateix, quan patino, no ho considero fer esport.
Això.
Que
no ho consideres,
no ho
consideres, però és així.
Correcte.
És esport. No vol dir que no ho
Només sigui. Vaig a passejar.
Molt bé.
A passejar amb
però
rodes.
No patino, si m'entenc.
En fi, les cosetes de l'Andreu.
Ens expliques el teu toc?
Sí, mireu, avui us porto el tema de posar-me les sabates. Tinc un problema. Per mandra d'acotar-me i posar-me-les bé, poso el peu i llavors ja faig maniobres perquè em quedi ben posada.
O sigui, no acotar-se és ajupir-se.
Perdoneu.
No, per aclarir-ho, perquè sí. No tots els dialectes...
Sí, tens raó, Nino.
Sí, això.
O sigui, que te les poses allò sense descordar.
Clar, efectivament. Sí, però bàsicament per mandra, eh? Llavors, què passa? Doncs que bàsicament, després de 2 mesos fent això, les sabates s'espatllen.
Clar, és el que té.
I llavors, què passa? Que l'Andreu plore perquè se n'ha de comprar unes altres.
I 90 euros cada dia no en tenim, eh?
Exactament, així és.
Odies la gent que...
Em comença dient, Andreu, estàs constipat perquè no t'abrigues. Mireu, em sembla perfecte que em doneu la vostra opinió, però no us heu arribat a plantejar mai que si no em tapo tant com vosaltres és perquè potser no tinc tan fred com vosaltres?
Sí, però el que arriba constipat cada 2 setmanes ets tu.
Sí, però...
I també ets la persona que surt amb màniga curta quan estem a 12 graus.
És que
i els pantalons esparragats.
Fa calor.
Correcte.
Ui, avui estic rebent molt, eh?
Sí.
Des de que hem anat a fer el cafè...
Ens acabes de dir que ens odies, perquè som nosaltres qui t'odiem,
sí,
això.
Sí. No, no sou les úniques persones, no? Però...
Pensava que sí.
No. Hi ha molta gent que m'ho diu. És que sóc molt calorós, què vols que hi faci? Estic suant ara mateix.
Sí. No volia dir en directe, però està suant, i si està superbé.
No, tinc molta calor ara mateix.
Continua.
Què et fa feliç, va?
Doncs mireu, m'ha fet molt feliç avui al matí una cosa que en principi m'estava posant de bastant mal humor.
Ui.
I és que quan he obert la porta de la meva habitació he vist les meves companyes de pis fent esport allà al menjador a terra.
Home.
Llavors, cosa que tu has deixat de fer.
Exactament. Clar, què passa? Que jo... m'havia començat a posar de mal humor perquè sentia el típic clinc, clinc, clinc de que ja has de parar de fer l'exercici, no? Mm. I jo pensava, a veure, qui està fent aquest soroll? Què estan mirant? A més, també se sentia una veu en anglès i jo pensava, què és això? Clar, imagina't obrir els ulls a les 8 del matí i trobar-te amb aquest panorama. Doncs m'ha fet bastant de gràcia, la veritat, després quan he sortit.
Molt random, tot.
Fa gracieta, fa gracieta. Propòsit d'ahir?
Com estareu veient ara mateix, l'he complert, perquè, de fet, era comprar-me una sudadera blanca, barata.
De suadora.
De suadora, Andreu.
I tornem.
Això és així, el que és...
No, és de suadora. I, de fet, he de dir que és la mateixa que em van robar, és el mateix model. Què passa? Que ja l'he estrenat perquè m'he embrutat. És que no puc tenir roba blanca.
Un clàssic. Nou propòsit per avui?
Doncs mireu, he de deixar de passar pels passos de vianants mirant el mòbil, perquè algun dia tindré un espant, un susto.
Com el d'avui.
Llavors el mal ja estarà fet.
Dic, com el d'avui?
No, avui no n'he tingut cap.
No?
Allà al carrer Vallespín, on has tingut cap?
Ah, sí, és veritat. Ah, però justament no estava mirant el mòbil.
Tenim l'Andreu de Miracle avui.
Sí.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Deu minuts que passen de les 3 de la tarda. Obrim la nostra particular cara B. Ja ho sabeu, tota aquesta informació que no hi entra en un informatiu normal. Núria, què ens expliques avui?
Aviam, doncs avui la cara B torna a ser futbolera.
Ai, bé. Núria.
Però us bé. Agradarà, us agradarà. Val? Us
dic això? Ei, te calles, ganamos, pelotudo!
Sí, ara en parlarem. Val. A veure, us dic que us agradarà perquè, per començar, toca parlar d'Alexia Putellos.
Ah, m'encanta.
Ja està,
ja està. Ja em tens.
Sí, perquè molta atenció, que s'ha convertit en la primera futbolista en figura al Museu de Cera de Barcelona. Aplaudiments, ah, viso! Que ja era hora, eh? Ens agrada això, ens agrada moltíssim.
I tant.
Us explico, en aquest cas, l'estàtua d'Alexia Putellas, capitana blaugrana i, recordem, guanyadora de dues pilotes d'or, doncs està acompanyada d'altres futbolistes referents de la ciutat de Barcelona. De fet, ara en teníem una a l'estudi, eh? Leo Messi, per exemple, no? No l'heu sentit per aquí?
Ah, sí, s'ha colat, sí, no?
S'ha colat,
al principi, no? De la teva secció.
Leo Messi també el tenim al Museu de Cera de Barcelona, que justament en parlàvem ahir i avui també en parlarem, i Ricardo Zamora. D'aquesta manera, la capitana del Barça, doncs, atenció, perquè ha entrat en el selecte grup, podríem dir, d'esportistes històrics del museu, juntament amb d'altres com Pau Gasol i Serena Williams, no? I Andreu, sí, si sí, continua sí, fent sí, esport, sí. Potser també el veurem per allà.
Ai. Amb patins.
Sí. Ai. En aquest cas, també dir-vos que l'acte que va tenir lloc ahir, doncs, es van presentar membres de la directiva del conjunt blaugrana, com Xavier Puig, i també hi havia membres de la comissió esportiva del futbol femení, com José Martínez, Borja Rovira i Juan Ramón Ramos. Mm. Per tant, molt bones notícies, no? Perquè per fi una de les grans referents del futbol femení ara ja té un lloc al Museu de Cera de Barcelona. També us dic que no sé si heu tingut l'oportunitat de veure la fotografia.
No, però... encara.
Jo sí.
La figura està... Estem d'acord que està molt ben feta.
Estem d'acord.
Clar, la gràcia d'una figura de cera és que s'assembli, no?
Però no se'l passa. Dir,
molta admiració per totes aquestes persones que s'encarreguen de fer-ho, perquè trobo que és una tasca molt complicada.
Sí.
I Joan, Andreu i els oients, quan tingueu un moment, mireu la foto, perquè és increïble, al·lucinant. Moltes felicitats des d'aquí.
Bravo.
I res, i tinc més cosetes. Continuem parlant de futbol, perquè ahir parlàvem, no?, d'aquesta prèvia d'Argentina i Croàcia.
Sí.
Era el passat ahir. I avui ja podem parlar de present, perquè sembla ser que ni dimarts 13 ni les supersticions doncs, han pogut amb la selecció argentina, perquè ahir va guanyar quan? Quin resultat?
3-0.
Vau veure el partit?
Sí. Que boníssima, ho he sapigut avui un dia, que ho sé.
Ah, no vas veure el partit, tu, Nino?
No he vist el partit, però m'he informat.
Croàcia va començar molt bé
Al principi,
acabar...
Joan, no sé si estàs d'acord, que el joc era una mica avorrit, no? Ningú volia arriscar.
Normal.
Res, doncs jo també el vaig veure, va ser un recital de Leo Messi i tot l'equip, clar, òbviament. Però és que Messi és molt bo, eh? És que és molt bo, Messi,
és
eh?
Molt bo,
és que, perdoneu, però algú ho havia de dir.
A més, el penal el va xutar amb una mica de... No,
el penal el va xutar...
De ganes, saps?
Sí. Home, tu diràs.
És que Leo Messi és bo.
El penal el va xutar com dient... Què mira, bobo.
I res, es nota que tinc un nòvio futbolero, eh? Perquè cada vegada domino més, eh?
Saps que s'han fet samarretes?
De què?
De què mirar,
bobo? No m'estranya, perquè el fenomen Leo Messi és una bestiesa. Bé, dit això, en aquest cas, Leo Messi, amb els premis, amb el permís del golejador del partit d'ahir, que també va ser Julián Álvarez, que va marcar dos gols, doncs va tornar a eclipsar-nos a tots com la figura protagonista del partit, marcant un primer gol, del que parlaves tu ara, Andreu, i deixant una jugada per la història de la competició, podríem dir, regalant al seu company el tercer gol, no?, en Julián Álvarez, perquè és que li va fer una assistència, crec que es diu, increïble.
Sí. Ah, jo aquesta sí que l'he vista, veus?
Sí, molt bona. Bé, hi ha vídeos i tot, eh? I clar, doncs anem al gra. Com és evident, les xarxes socials els porten des d'ahir traient foc cap al 10 argentí. De veritat que jo mai havia vist tantes bones paraules cap a una persona. És increïble.
Enveja d'afició, deixa'm-ho dir.
Sí. I mireu si es porta la passió i estima cap a Messi, que fins i tot una periodista de la televisió pública d'Argentina, que ara dèiem al principi, que es diu Sofía Martínez, doncs va dir-li això al final de l'entrevista que li va fer.
Lo último que te voy a decir no es una pregunta, sino solamente te quiero decir se viene una final del mundo y si bien todos queremos ganar la copa, quiero decirte que más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie. Atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la inventada, la imaginaria, de verdad. Marcaste la vida de todos. Y es eso que para mí es más grande que cualquier copa del mundo. Y eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente. Que de verdad, ojalá te lo lleves en el corazón, porque creo que es más importante que una copa del mundo. Y eso ya lo tenés. Así que gracias, capitán.
A mi em va emocionar i tot.
Sí. Leo Messi, sí. Emocionadíssim, eh?
Sí, correcte. Sí. Correcte, en aquest cas, ho hem escoltat al principi, eh? La periodista Sofia Martínez va renunciar a l'última pregunta a Leo Messi per traslladar-li aquest missatge de gratitud i admiració cap a ell, que, per cert, ha donat la volta al món, aquest missatge, perquè és molt bonic. Una passió, no?, en aquest cas.
Jo crec que...
Al final va explicar tot el que sentim una miqueta...
Exacte, va parlar per boca de molts.
Sí. Correcte. I res, dir-vos que després d'aquest recital de la periodista, doncs Messi no va poder contenir el somriure, ara ho deia Joan, i us ho explico perquè, clar, això és ràdio i no podem veure la cara del futbolista. Però res, sempre amb un somriure, Messi també va agrair el recolzament, assegurant que la selecció ha sentit el suport de la seva gent. I també va aprofitar per posar en valor la capacitat del grup per superar els obstacles, perquè recordem que el primer partit d'Argentina va acabar amb derrota davant de l'Aràbia Saudí.
Sí, sí.
I clar, com és evident i com funciona el món del futbol, quan perds tothom et critica i no confia tant en tu, però la que guanyes i fas un partit com el d'ahir, després tot comença a anar bé. Res, molt bonic. Dir-vos que també volia destacar aquest discurs de la periodista, perquè s'ha fet molt viral. De fet, sense anar més enllà, el compte de Twitter que l'ha compartit ha aconseguit més de 8,4 milions de reproduccions.
Déu-n'hi-do.
Supera 1 milió de me gustes i gairebé suma 8.000 comentaris, i això tot just quan estava escrivint jo la notícia. Vull dir que segurament ara potser s'ha duplicat aquesta xifra. I res, jo crec que aquest vídeo també demostra lo bonic que és el periodisme, no? I que se m'oblidava dir-vos que tot això, i Leo Messi també va confirmar que el partit de diumenge, que serà la final del Mundial, i que en aquest cas es jugarà contra el Marroc o França, depèn del resultat d'avui de l'altra semifinal, que és a les 8, doncs que serà el seu últim partit en un Mundial, eh?
Sí,
per
sí,
tant,
sí.
Aprofiteu-lo, veieu-lo, perquè serà l'última vegada que veiem Messi en un Mundial.
Va, i acabem amb musiqueta.
Sí, avui la notícia musical ens la porta Pedro Capó.
Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo, me gusta.
I és que els seguidors espanyols del cantant poden estar d'enhorabona perquè ha anunciat la seva gira per Espanya, eh? Per aquest proper 2023, amb la que atenció recorrerà les sales de 4 ciutats d'Espanya. Aquesta gira, que rep el nom Planeta Tour 2023, arribarà a la sala El Sol de Madrid, la sala Jerusalem de València, la sala Malandar de Sevilla i també la sala La Nau de Barcelona. Per tant, vindrà aquí, eh? Serà els propers dies 9, 11, 12 i 14 de maig, respectivament, i en ella es presentarà el seu disc La Neta, que recordem va sortir la llum no fa gaire, el 2 de desembre, i que està disponible ja a totes les plataformes digitals. D'aquesta manera, a Pedro Capó, que és el guanyador de 3 premis Latin Grammy i 7 discs platí per la seva mítica cançó Calma, que és la que estem escoltant, crec que tothom se la sap, doncs arribarà al nostre país per fer vibrar a tots els fans. I si no us voleu perdre algun dels seus concerts, que sapigueu que demà 15 de desembre les entrades sortiran a la venda Ticketmaster a partir de les 10 del matí, i de moment us deixo amb una de les noves cançons d'aquest 6è àlbum de l'artista, que es diu Ni tan novios ni tan amigos.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Con lo tuyo y lo mío, juntos de la mano, puestos para el desafío. En nuestro amor yo confío, me llena de orgullo. Lo mío, lo tuyo, tú y yo pa' lo nuestro, y ellos pa' lo suyo. En verdad, en serio, qué orgullo. En verdad, en serio, qué orgullo. Es que casualidad que tú estés pa' mí. Qué casualidad que yo esté pa' ti. No es casualidad que estemos aquí. No es casualidad que estemos felices. Que se sepa, que nadie se meta. Déjenos tranquilos, esto se respeta. La neta, neta, es tan exclusivo. No es de este planeta, no malinterpreta. Neta, que se sepa, que nadie se meta. Déjenos tranquilos.
tú y yo nos defendemos en la calle. Nuestro amor no habrá quien lo calle.
La Caravana, un programa sobre rodas.
Jo crec que fem ploure cada dia.
Sí?
Sí, potser som els culpables de que estigui plovent tant.
Tu creus?
Sí.
I saps que necessitem aigua, no?
Sí, sí,
doncs
sí.
Doncs pujam la música.
Quina pena.
Ara, ara.
Ai, no, ja no sabem, eh? No. Ja no sabem.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la Ràdio en Català en General, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Joan, avui la pregunta que he estat fent a les persones de l'estació de Sants ha estat... Taradat, eh? Utilitzes els lavabos que no són de casa teva?
Ai, aquí teniu un problema, eh?
Exemples.
Sí.
El de la feina. Que sabem que aquí a Ràdio Estel som com una petita gran família i es veu que tothom li fa llargues visites al senyor Roca, eh? El de restaurants. Els dels concerts, per exemple.
Sí.
Sí? Els concerts ja ens posem una mica complicats, eh? Vull dir, hi ha moltes persones...
Sí. Sí, sí,
i mira,
sí.
T'explicaré d'on surt el tema. O sigui, per què avui estem fent aquesta pregunta, Joan? Doncs d'un dia de programa que vam parlar de si posar paper de vàter a la tassa...
Correcte.
...per protegir-se, servia d'alguna cosa o no. De fet, Joan, ets tu el culpable de tot plegat.
Vaja.
Que estiguem parlant ara mateix a les 3:21 del migdia, hora de dinar, hora de tornar cap a casa amb el cotxe, sí, o hora de la migdiada, que estiguem parlant de les bactèries dels vàters públics, és cosa teva.
Ara em sento culpable.
Sí, senta't.
No, en realitat no.
Ah, doncs no. Vinga, doncs no ens hi sentim. Així que som-hi. La gent de l'estació de Sants, recordem, perquè sí, com que està plovent, doncs anem cap a les, clar, estacions de Sants i llocs
les
coberts.
Les estacions de Sants?
Les estacions, sí, perquè hi ha la d'autobús, la de taxi, també hi ha la...
Tota la raó.
Sí. Utilitza la gent del carrer els lavabos públics? Les utilitzes?
Sí. Depèn per què. Si és per pixar, sí.
Si però, no, no, eh?
Si no, no, perquè no lo hago a gusto. Si no, no estic tranquil.
Lavabos?
Sí, los aseos para ir a hacer...
Ah, ya. Obvio, obvio. Sí, sí, sí.
Sí.
No hi ha cap problema, eh?
Jo per mi no. Per mi no hi ha cap problema. A veure, potser si vaig a un lavabo he d'anar molt apurada per anar als lavabos d'una estació com Sants o així. Però a la feina o qualsevol lloc que estigui no tinc cap problema.
Sí, sí, perquè és que per molt motius laborals que ja xo molt i tinc que fer servir lavabos de tot el món.
Sí, jo utilitzo lavabos públics sempre que no hagi de pagar.
Que no hagi de pagar.
Exacte. Em sembla surrealista, t'haig de dir, que hagi hagut d'explicar què són els lavabos, però clar, el xoc cultural doncs ens ha jugat a la contra, eh? Aquí podríem dir. Vàries situacions.
Sí.
Si vaig molt apurat, sí que hi vaig. Si no, doncs no. Si no he de pagar, com comentaves ara tu, Joan, aquesta noia que doncs reclama aquesta nova mesura que s'està implementant a tot arreu.
Volem gratuïtat a l'hora d'orinar.
Exacte. Jo no vull pagar 50 cèntims per haver d'anar al lavabo, m'entens?
Sí.
O sigui, són necessitats bàsiques. Com que viatjo molt, he d'usar-los, per tant, sí o sí, haurà de fer les seves necessitats a algun lloc, i un llarg, etcètera, no? Tu, Joan, els utilitzes? Tens manies?
No, moltes.
Val.
Per aquest ordre.
Doncs... Explica't, argumenta la teva resposta.
No hi ha argumentació... No hi ha argumentació necessària.
Ah.
És a dir, no, em costa molt usar un bany que sigui fora el de casa meva. Però molt vol dir molt.
Molt, eh?
Molt.
O sigui, que és per vergonya...
Ha de ser una necessitat absolutament urgent. No, em fa...
Per incomoditat.
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 Sí, sí, em crea incomoditat.
Jo era de les que no anàvem mai als lavabos que no eren de casa seva.
Anaves.
Sí, parlo en passat perquè ha arribat a un punt, val, que... O sigui, de fet, jo he arribat a anar, ara sí, t'explicaré, amb cotxe.
Sí.
Morim-me de les ganes d'anar al lavabo, però morim-me és morim-me, eh? Vull dir,
sí, que
jo pensava...
Allò que peta, diguem-ne.
Pensava, és que paro aquí, és que paro on sigui, val, i que passi el que hagi de passar. Però m'he aguantat fins a mitja hora de viatge amb cotxe.
Sí. Jo ho he fet també, això.
Perquè no m'agrada anar als lavabos públics.
Correcte.
Fins que ara...
Jo he aguantat el viatge d'un avió.
Però una... A veure...
Hora i mitja.
Ah, hora i mitja. No 12 hores de creuar...
No.
Val.
Hora i mitja.
Doncs ara a mi el que em passa és que ja els uso, perquè, home, arriba un punt que ja els hem d'utilitzar, sempre intentant tocar el mínim possible de cada part del mateix. És a dir...
Val.
Santadetes sempre redis, d'acord?
Sí. Tens uns bessons, vaja...
Sí,
com
flipes.
Com la gent que balla sardanes.
Flipes. I val, de la resta d'instal·lacions, és a dir, per exemple, portes, sí, el llum, tot això...
uf, no ho toco gaire, eh? Si ho haig de tocar, amb la màniga del que porti.
Correcte.
I òbviament, obligat a baixar la tapa abans de tirar la cadena.
Sempre.
I el rentat de mans posterior no pot faltar.
Home.
Val? O sigui, i a sobre, sense usar el secador de mans. D'acord? Perquè és un niu de bactèries. Ara en parlarem de tot plegat. Tot això són les meves manies i sí. Les teves. Sí. Però quines manies té la gent de l'estació de Sants?
Hay trucos que tendría que usar. Voy bastante relajado, decimos.
Y intento dejar una mica de paper. No sé si sabes de algo, això, però bueno.
Poso al fons una mica de paperets també perquè no m'esquitxi.
Bueno, en cas d'emergència.
Sí.
Pues rentar a fons. O sigui, si trec un montón de paper i rento fins que crec que està net i dic, vinga, va, pues ara ja.
Vale.
I m'asseguro que no hi hagi ningú, que el bar estigui o el lloc estigui no molt ple.
També t'assegures d'això?
Sí, perquè si no em sap greu que vingui un i estic esperant i a sobre em fot pressa i estic més intranquil encara.
També per utilitzar-los?
Ah, sí, vale. Claro, obvio. Lo que hago es envolver la taza con papel higiénico porque no... O sea, me da mucho miedo sentarme ahí porque cuántas personas habrán sentado. Hago eso siempre. La envuelvo con papel higiénico y me siento. A veces no me siento, pero trato de hacer como una sentadilla, ¿no?
A ver, no me sento. Faig pipí, pues aguantant-me a mi mateixa. Caca no faig. Acostumo a fer caca pel matí. Llavors ja estic...
Miro de no... de si són en països musulmans que no hi ha... que són el que és el forat, estil tur, i ja no, solen estar força bruts. I miro de si m'he de baixar els pantalons o alguna cosa, mirar de tocar el mínim possible al terra.
Això del paper del vàter, insisteixo.
Insisteixo. Insisteix que ara ho parlarem.
Jo...
Digues. No, digue'm. Jo
ho feia.
Sí.
Jo rebussava tota la... No sé com es diu.
Rebussava,
eh? Rodó. Allò rodó, la sota la tapa, on seus, bàsicament. Ho rebussava de paper higiènic. Però sí. Vaig llegir en algun lloc que allò, com que és paper absorbent, absorbeix més els bacteris.
Ui.
Jo crec que és així.
Va, avui ho parlarem amb Jordi Barber, que és catedràtic de Microbiologia de la Facultat de Biociència de, sí. De la Universitat Autònoma de Barcelona. Però abans, sí. Deixa que continuï, com ho diria això, il·lustrant, sí, sí. Amb la meva secció tan bonica. Vinga, va. I ara he volgut anar una miqueta més enllà.
Va.
Anem una miqueta més enllà, Joan. He preguntat què és el més estrany que t'ha passat a un lavabo públic.
Sí.
D'acord? A mi m'han passat dues coses curioses. La primera d'elles va passar aquest dilluns en un lavabo d'una cafeteria que no diré el seu nom.
Sí.
Entro i hi ha dos lavabos, val? Dos vàters.
Sempre.
Un d'ells, impracticable, sobresaturat, per tant, entrem a l'altre. D'acord? I resulta que quan estic miccionant, per dir-ho finament,
sí.
Me n'adono que a una cantonada del mateix vàter hi havia com líquid a la paret i al terra.
Ai, no...
O sigui,
lleig.
Que una persona que es pot permetre el luxe de fer pipí de peu s'hagués dedicat a fer-lo a la cantonada...
A fer dibuixets.
Doncs, perdoneu l'expressió, però va pixar més fora de test que mai.
Correcte.
O sigui,
correcte,
no pot ser. I l'altre era un dia molt proper a Halloween,
sí.
No, aquest any també. Vaig entrar a un lavabo d'un centre comercial i una dona em diu, no usis aquest d'aquí, que sembla que ja l'han decorat per Halloween. Val? Resum, totes les parets, tassa i terra...
Joel.
Ple de sang. De menstruació, vindríem
no,
a dir. D'acord?
Ja ens ho imaginàvem.
Ah, doncs a tu t'ha passat res estrany, Joan, en un lavabo públic?
Jo, com que tinc una vida... Sempre dic que tinc una vida budialieniana.
Ui, sí, una mica. T'assembles, eh?
No, gens.
Què?
No facis parlar de Woody
Allen. Vinga, va. Digue'l.
A mi m'ha caigut en un lavabo públic el telèfon mòbil.
Oh, no ho diguis, això.
Coses que passen.
Va, ara vols saber la gent del carrer què li ha passat?
Home, i tant.
Home, doncs vinga, va, José, som-hi.
Pues es como han pasado muchas, pero ahora mismo no me res al cap.
Que estigui molt brut.
Bueno, el olor que hay donde trabaja mi oficina, sí, es horroroso. Tiene que haber un problema de... Bueno, a veces sí se encuentran en condiciones no humanas, pero no. Aquí en España en general están bastante limpios. Bueno, por ejemplo, en Italia, en Padua, no tenían... O sea, tienen algo que se llama la turca en italiano. O sea, no tienen la taza. Tienen... O sea, no hay taza. Hay un agujero y te pones ahí o así. Bueno, eso es bastante raro.
doncs que no es tanqui bé i entri. O sigui, res més, sigui no es tanqui bé el pestillo o que forci la porta i entri, sigui això. I per això tinc les manies.
Pues que no ha bajado la palanca, la bomba. Y yo he sido la perjudicada porque yo era como la que tenía vergüenza, ¿no? Porque había hecho mis necesidades y no había bajado y no podía. Y había como una cola, una fila, y obviamente iban a saber que era yo. Entonces...
Bueno, he trobat dibuixat amb caca, no, amb coses així, però no sé si és el més estrany. Això sí, ha sigut estrany. I després, bueno, relacions sexuals i aquestes coses també.
De tot, Joan. Sigui...
No, no sé per què hem escollit aquest tema.
No pots ni parlar. Doncs el vas proposar tu, recordo. Ara sí, deixa que doni pas als...
El bonus track.
No has cambiado las toallas del lavabo. No has cambiado...
Boníssima. Boníssima.
Els bonus tracks d'avui, Joan, sí, són de les millors experiències que he recollit en aquest programa.
Sí.
Escoltem en primer lloc una persona que va patir un petit accident.
Ai.
Atenció.
Em fas més por avui que una pedregada.
Amb la seva bufanda.
El més estrany que m'ha passat és que un dia se'm va caure la bufanda al fons del vàter. Me la vaig portar a casa meva, a dins d'una bossa de basura. Es va salvar la bufanda? Sí, perquè era un record de la meva mare i volia conservar-la. Però tranquils, que es va netejar com 20 vegades a la rentadora.
Sí, sí, bufanda amb conservants.
Jo l'hagués cremat, sincerament, la bufanda, m'entens? Ara donaré pas a un tall de veu que, si em permets, ho faré en castellà.
Va.
De un amigo de Madrid...
Ui.
Eh? Que sabemos que nos estás escuchando.
Con la capital hemos
porque
topado.
Se apuntó fecha, hora y la página web porque en Madrid no llegamos. ¿Sí? Esto va por ti.
Intento que no, pero sí. En casa como en ningún sitio.
¿Tienes alguna manía?
Nunca plantar un pino, únicamente ir a mear.
¿Qué es lo más extraño que te ha pasado en un lado público?
En una discoteca tener diarrea. Pues es que encima fue a 1 de la mañana, nada más entrar, y eso sí, el resto de la noche aliviado, pero atasqué el baño, no tiraba la cadena, y esto fue hace 2 semanas.
Y te fuiste sin arreglarlo, ¿no? Imagínate.
No, a ver, no, dejé un papel higiénico por encima y me fui. No, orgulloso no, pero oye, es una buena anécdota al menos.
Quina vergonya, por favor.
Doncs això, diarrea i discoteca, acabada d'obrir, mal assumpto. I a sobre només ho tapa amb un paperet perquè no li funciona la cadena, mare meva. Anem per l'últim, una persona que ha volgut mantenir l'anonimat i que té una de les millors històries d'avui, escoltem-ho.
La setmana passada em vaig quedar dormida a la tassa del vàter d'una discoteca. És la primera vegada que em va passar, no m'havia passat mai. Imagino que va ser per la, diguem-li, situació amb la que em trobava. De fet, imagino també que vaig anar al lavabo a intentar solucionar aquesta situació i en comptes de solucionar-la, el que vaig fer va ser quedar-me finament dormida mentre els meus companys i els meus amics m'estaven buscant durant mitja hora o una hora per les afores i a l'interior de la discoteca i no em trobaven. Van tenir un petit ensurt, però bueno, ojalà tot fos això. I contrasta una mica perquè normalment jo tinc com una miqueta bastant de pudor als vàters. Una de les tècniques que utilitzo habitualment als lavabos públics és intentar fer una miqueta de malabarismes qual Circo del Sol perquè la tassa del vàter no entri en contacte amb la meva pell, perquè em fa una miqueta de coseta. O bé, a vegades, molt puntualment, perquè tampoc m'he trobat amb gaires lavabos molt destrossats, utilitzo el típic recurs. La teva mare et diu posa paper al voltant de la tasseta i t'hi asseus a sobre. Que potser és més fàcil no netejar-ho, però no. Poses el paper que t'ha ensenyat tota la vida la teva mare.
Què, Joan?
No, jo segueixo pensant el mateix sobre el paper.
Sí, eh? Doncs vinga, va. Donem pas al nostre expert del dia, Jordi Barber, catedràtic de Microbiologia de la Facultat de Biociència de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bona tarda, Jordi.
Bona tarda.
Quins perills podem trobar en un lavabo públic?
A veure, la primera cosa a tenir en compte és que estem envoltats, absolutament envoltats per tot arreu de microorganismes.
Uh-huh.
Això no vol dir, a més, que tots els microorganismes siguin patògens, perquè hi ha molts que no ho són i d'altres que ho són només en determinades condicions. Ho dic perquè, òbviament, s'ha de tenir una sèrie de cures i de precaucions, que ara comentarem, però, de fet, torno a insistir, estem envoltats de microorganismes. Va? Uh-huh. Llavors, des del punt de vista de, a part de les qüestions més de possible fàstic o rebuig a determinades situacions per fluids orgànics que pugui haver, excrements orina, etc. Des d'un punt de vista de, diguem, que el mal que puguin fer, jo diria que aquest no és molt gran. Per què? Perquè normalment quan nosaltres, l'organisme humà, té diferents mecanismes de defensa front a les infeccions. Un és la pell. La pell és un mecanisme de defensa en tant que no deixa atravessar ni bacteris ni virus. Per tant, si no deixem penetrar dintre l'organisme bacteris i virus, doncs difícilment agafarem una infecció més enllà d'una possible qüestió dèrmica de la pell, però això és fàcilment, diguem-ne, arreglable. D'acord? I des d'un punt de vista d'infecció, però que pot ser, diguem-ne, orificis del cos humà, ja sigui l'anus o sigui la boca, és una mica complicat agafar-los amb una tassa de lavabo de qualsevol lloc. Això s'ha de tenir en compte. A partir d'aquí, òbviament, com que malgrat ja aquesta situació, sempre val la pena prevenir. Eines de prevenció o mecanismes de prevenció, com ja realment s'està dient, quan un tira de la cadena, tenir la tapa al vàter tancada. Per què? Perquè al tirar de la cadena hi ha un efecte, diguem-ne, d'esprai, si voleu dir.
Sí.
Això pot diguem-ne, augmentar la càrrega microbiana que hi hagi al voltant del lavabo en qüestió, de la tassa de vàter. Per tant, tirar de la cadena amb la tapa baixada.
A casa també, Jordi?
Home, en principi, si la casa és una casa on hi ha dues o tres persones, quatre persones familiars, no és necessari. Si ho vols fer, ho pots fer, no passa res. Però clar, vull dir, si tu estàs convivint amb una sèrie de persones, si veus la teva companya, els teus fills, el que sigui, els microorganismes que ells poden tenir, doncs ja hauran interaccionat amb tu.
Clar.
I per tant, d'alguna manera, tu formaràs part de tota la comunitat de persones i de microorganismes d'aquella llar. Però, bueno, si ho fas, tampoc passa res. És que més perquè si ve alguna persona que ha pogut venir a visitar algú i no està controlada o no s'ha visitat, doncs ho fem i va més prevenir que curar. D'acord? Sobre el tema de netejar la fusta o el lloc on ens assellem, jo diria que sí, és recomanable. Si no ho fas, dubto que pugui passar res pel que et deia, perquè, clar, quan tu te sentes allà, el contacte que tens amb els microorganismes que pugui haver és la pell. I normalment els bacteris que puguin haver allà seran bacteris, finalment, que viuen normalment al tracte digestiu. I, per tant, que un bacteri que viu al tracte digestiu s'adhereixi a una pell, això difícilment, per no dir molt poc probable, produeixi cap infecció. Però, en qualsevol cas, com que estem, diguem-ne, un dels principis fonamentals de la microbiologia és la prevenció. I, per tant, com que sempre s'ha intentat prevenir, crec que és una bona mesura, a part de no pujar la tapa, com et dic, doncs si hi ha, diguem-ne, paper, doncs eixugar el paper, perquè amb independència que el paper, com deia el teu company, pugui absorbir, pensa una cosa, el que absorbeixi no entrarà en contacte amb el teu organisme, perquè ja t'ha absorbit el paper.
Sí.
Llavors, el nostre organisme té un sistema immunitari que, a més de la pell que he comentat abans, el sistema immunitari el que fa és defensar el cos humà front infeccions que puguin haver. Quan menys bacteris puguin interaccionar amb el teu cos, més difícil serà que hi hagi una infecció. Poso un exemple. Te'n recordes el Tom i Jerry?
Sí, i tant.
El Tom era el gat, no?
Ai, això ara mateix no ho sé.
Sí, Tom era el gat, Jerry era el ratolí, sí.
Exacte, vale. Imagina't que el Tom es baralla amb el Jerry. Un gat i un ratolí. Bueno, dependrà com vagi. Això és una miqueta el sistema immunitari. El nostre sistema immunitari és capaç de protegir contra infeccions bacterianes. Imagina't tu que vinguin molts Jerrys.
Sí.
El pobre gat anirà de corcoll.
Clar.
Doncs aquí passa una mica el mateix. Quan menys microorganismes entren en contacte amb el nostre cos, més difícil té el sistema immunitari poder protegir-nos. Per tant, passar tranquil·lament un fut de paper que s'arrossegui i s'emporti el que pugui haver, en tot cas el que estàs fent és reduir la quantitat de microorganismes que, si és el cas, estan allà. I, per tant, facilita que el teu sistema immunitari, en cas que hi hagi algun, pugui defensar-se millor.
Clar, Jordi, ara estàs dient que va bé netejar el que és la tassa del lavabo abans de seure-hi amb el paper higiènic, eh? Jo el que posava en dubte és si posem paper higiènic sobre la tassa del vàter i seiem amunt del paper higiènic.
No, jo això no ho faria.
Veus?
al parlar del tema Tom i Jerry, el que t'estic comentant és que quan menys ratolins hi hagi,
clar,
més fàcil és que el gat pugui respondre.
Clar.
Si tu t'hi poses damunt i ja hi ha microorganismes, no els estàs eliminant. Poden entrar en contacte amb el teu organisme. Ara bé, si tu agafes una mica de paper, o passes per damunt,
sí,
i arrossegues, els microorganismes que puguin haver, no tots, però una part te la pots emportar. Amb la qual cosa disminueixes, seguint amb la metàfora que estàvem dient, disminueixes el número de ratolins que pugui haver. I el teu sistema immunitari, que és el gat, doncs no tindrà tanta feina i pot respondre millor en el cas que hi hagués algun microbisme patogen.
Jordi Barbé, catedràtic de Microbiologia de la Facultat de Biociència de la Universitat Autònoma de Barcelona, moltes gràcies per pujar a la caravana a explicar-nos-ho tot.
Altres.
Que vagi molt bé i fins aviat.
Moltes gràcies. Bona tarda. Adéu-siau.
Gràcies, Jordi, i gràcies, Nina, per un tema tan escatològic com aquest. Mira, Toni, Tom
això
i Jerry.
És gràcies a tu, Joan, així que gràcies.
Ai, en fi. Va, anem a publicitat i de seguida obrim el capó de la ciència a la caravana.
Ràdio Estel.
Encara que siguis de plàstic, te'n recordes? Jo sí. L'envàs on vas fa 10 anys. Des d'aleshores, cada dia som més les persones que reciclem els envasos de bric, plàstic i metall al groc per generar nous materials i avançar cap a una economia circular. Per reciclar més i millor, els envasos de bric, plàstic i metall al groc i avall. El futur del planeta encara és a les nostres mans. 10 anys després, reciclem més. Residuenvas.cat.
Generalitat de Catalunya.
Mario, que això que no tens temps d'agafar el tren? No pateixis, que ho he mirat i hi ha un tren cada hora. O sigui que res, una dutxa freda, un cafetó per la ressaca i ves venint, que tinc aquí el teu fillol amb tota la seva classe que t'esperen. Nens, saludeu el tiet. Tiet!
A Renfe tenim la freqüència de trens més gran d'aquest país. Ningú no et dona més. No tots els trens són com Renfe. Renfe, el teu tren.
Aquesta és la primera falca de ràdio, feta amb batecs reals, de persones que han superat una malaltia cardiovascular. El 18 de desembre, col·labora amb la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la salut cardiovascular. Quan el cor s'atura, la Marató sempre batega.
Bon Nadal, cambrers, cuineres, caps de sala. Bon Nadal, gegantes i capgrossos, patges del rei Gaspar. Bon Nadal, noctàmbuls. I bon Nadal, matiners. Bon Nadal a les lectores dels bancs dels parcs. I al personal de neteja. Bon Nadal, Barcelona. Bon Nadal, família.
Entra a barcelona.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Els dimecres obrim el capó de la ciència a La Caravana.
Vinga, va, un minutet i arribarem a 3:15 de la tarda. I els dimecres a La Caravana ens agrada aprendre coses noves per poder anar a dormir tranquils. Avui parlem de neurociència, Nina.
Doncs sí, Joan, avui ens endinsem en el camp de la neurociència i la intel·ligència artificial, ja que fa poc més d'un mes es publicava la notícia d'una neuropròtesis que ha aconseguit que un home de 36 anys que s'havia quedat sense parla després de patir un ictus tornés a comunicar-se amb paraules. La neuropròtesi, dissenyada per científics de la Universitat de Califòrnia, facilita la comunicació de persones amb paràlisi o amb esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA, que no poden parlar però que mantenen la seva cognició intacta. Per explicar-nos-ho tot, puja avui a La Caravana el doctor en intel·ligència artificial i cap del grup d'investigació de visió i control d'acció de l'Institut de Neurociència de la Universitat de Barcelona, Joan López Moliner.
Doctor López Moliner, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Doctor, quan parlem de neurociència, explica't des de zero, partint de la base que jo no en tinc ni punyetera idea, eh? De què estem parlant?
Bé, la neurociència és
un conjunt, de fet, de disciplines, per això se'n diuen neurociències, no? Perquè bàsicament tenen l'objectiu d'estudiar el cervell i com aquest genera la conducta, no? La conducta, entenent conducta en termes molt generals, la cognició, la percepció i la conducta observable, no?
Coneixerà, doctor? Digui.
No, i bàsicament s'ha estudiat tant a nivell molecular, de neurones molecular, a nivell més sistèmic, no? A nivell, llavors, computacional, etc. No? Té diferents nivells d'estudi.
Deia, coneixerà, doctor, que hi ha, no sé si llegenda, mite o és veritat inclús, que es diu molt, entre els que no ho sabem, que de fet l'estudi del nostre propi cervell només se'n sap un tant per cent molt baix.
No, això no és correcte, no? Vull dir que, en general, o sigui, el cervell es coneix bastant bé. Una altra cosa és que no es té una teoria unificada o uns models unificats, però sí que sabem una mica bastant bé totes les àrees del cervell quina és la seva funció.
És el mateix la neurociència que la intel·ligència artificial?
No, són camps diferents, però que, bueno, en els últims anys, últims dècades, no, 15-20 anys, han tingut una sinergia important, perquè, diguem-ne, la intel·ligència artificial, molt abans del naixement del que serien les xarxes neuronals artificials, era el que es deia intel·ligència artificial simbòlica, no? Era com perquè ens entenguéssim programar-ho tot de manera explícita, i amb l'adveniment de models que simulen, no? I es tenen com analogia, prenen com analogia el funcionament del cervell, de les neurones, que s'interconnecten, llavors l'aprenentatge d'aquests sistemes artificials és molt més implícit, no? És a dir, s'hi ensenya amb exemples, sense programar-ho, no? Llavors, això ha fet que hi hagi una sinergia entre una disciplina i l'altra, no? Perquè s'han beneficiat mútuament, no? I s'han... models del cervell i connectivitat del cervell ha inspirat models d'intel·ligència artificial basats en xarxes neuronals artificials, i al revés, no? Com ha comentat la teva companya, doncs... La intel·ligència artificial avui s'utilitza en aplicacions en la neurociència, no? Perquè ajuda a interpretar senyals neuronals. No?
Clar, quan, ara ens ho deia la Nina, quan ens deia aquesta notícia de que una neuropròtesi ha aconseguit que un home de 36 anys que havia quedat sense parla per culpa d'un ictus tornés a comunicar-se amb paraules a través d'un xip, quan parlem d'intel·ligència artificial aplicada a éssers humans, estem parlant a la pràctica d'això, de xips que s'incorporen al cervell?
Bé, en aquest cas no són xips. Això s'està també... És una via d'investigació.
Ara en parlarem, també.
En aquest cas es registra l'activitat neuronal amb electroencefalografia, amb electrodes externs, no? Llavors una xarxa neuronal artificial combinada amb models teòrics de com funciona el llenguatge natural, com es processa el llenguatge natural, doncs permet decidir a partir d'aquesta activitat cerebral el sistema aquest d'intel·ligència artificial i permet decidir quina és la paraula o el caràcter que aquesta persona vol comunicar, no?, davant de la impossibilitat de fer-ho físicament, no? I llavors, en aquest cas, no hi ha ni implants.
No sé si abans de descobriments com aquest que ens explicava la Nina a la Universitat de Califòrnia existia alguna mena de tecnologia que això ho permetés ja?
No, de fet no. L'èxit d'aquest article és perquè, de fet, els models de xarxa neuronal estan molt evolucionats. En aquest cas se'n diu un xarxa neuronal recurrent, que com és llenguatge, i el llenguatge és seqüencial, doncs s'han d'utilitzar models que són d'alguna manera recurrents, no? que permeten la seqüencialitat. S'han perfeccionat molt. Llavors, fa uns anys això no era possible, no? Llavors, avui sí que s'han perfeccionat molt i és possible. Però l'èxit d'aquesta recerca i aquesta publicació és perquè, de fet, les xarxes neuronals soles en si a vegades tenen certes limitacions, perquè aprenen el que aprenen. Llavors, s'han de combinar, d'alguna manera, amb models que ja coneixem de com funcionen determinats processos del cervell, en aquest cas el llenguatge. No? Uh-huh. Llavors, en aquest cas, ho combinen, no? És un sistema que podríem dir híbrid, no? Perquè combina una xarxa neuronal artificial, que seria la part d'intel·ligència artificial, amb models teòrics, no? Computacionals també, però que es coneixen de com es processa el llenguatge. No? Llavors això permet un èxit encara més gran.
Clar, li preguntava si això existia ja o no, perquè em recordava molt, segurament a molts de nosaltres, quan hem llegit aquesta notícia, en recordava a una sola persona, Stephen Hawking.
Sí, bueno, allò era molt diferent, és a dir, no es llegia senyals neuronals, no? Hi havia com a molt un biomarcador així més extern, no? Però no havia senyals neuronals, no?
Expliquem-ho això, doctor. És a dir, com és possible que jo pensi una A, per exemple, i allò que m'han implantat escrigui una A en una pantalla?
Bé...
Perquè jo ho entendria, no? Si la A la dic,
sí,
però
exacte,
només no? Pensant-la...
Sí, de fet, quan nosaltres tenim la intenció de dir una A o una paraula, no? Uh-huh. I abans de dir-ho, hi ha una activitat cerebral en determinades àrees, no? Llavors, clar, aquestes són diguem-ne, els senyals, no? Ones, com en aquest article, no? Són ones, oscil·len, no? A diferents freqüències, i s'agafen diferents freqüències altes i baixes, i són... si un ho veu a simple vista, és impossible saber, no? Llavors, d'aquí, realment, el benefici de la intel·ligència artificial, perquè pot decodificar patrons que estan implícits en aquestes zones cerebrals i permetre saber i categoritzar quina és la paraula, en aquest cas caràcter, i paraules també, es fan les dues coses, que, d'alguna manera, es té la intenció de dir, no? Llavors, és una mica, per dir-ho d'alguna manera... Això ho interpreten després en una persona normal, ho interpreten motoneurones que acabaran vocalitzant la A, no? O escrivint o apretant la tecla A, no? Uh-huh. Doncs aquí una mica la pròtesi és substituir aquestes motoneurones per la intel·ligència artificial. No?
Val. Li dic que parlaríem de xips. Aquest mes de desembre, el mateix Elon Musk ha anunciat que en mig any, en només 6 mesos, a través de la companyia Neuralink, començarà a implantar xips a cervells humans que enviarien senyals a ordinadors a través de Bluetooth.
Sí, bueno, he sentit, eh? Bueno, a vegades s'ha de separar una mica el que és ciència que hi ha, no? I bueno, una mica la propaganda, no?, que pot haver-hi, no? És veritat que l'empresa Neuralink d'Elon Musk, doncs, està avançant bastant en aquest sentit. També hi ha bastant escepticisme, no? Però hauria de conèixer molt més detalls, perquè, clar, és impossible saber què és el que està dient, no? Vull dir, el que realment hi ha darrere d'això, no?
Clar, jo hi vaig més cap al tema d'Elon Musk, evidentment, cap al tema que explicàvem a la notícia, que pot ajudar a persones que han patit un ictus, a persones que pateixen aquesta esclerosi lateral amiotròfica, coneguda com l'ELA, etcètera, etcètera, eh? Però si arribéssim aquí, si arribéssim a implantar xips a cervells humans per pura distracció, per pura xarxa social, per pura el que sigui, on entra l'ètica en tot plegat?
No, l'ètica ha d'entrar, eh? Vull dir que sempre, de fet, és una part molt important quan es fan aquestes recerques, no? Tant a tot arreu, eh? Nosaltres també, quan fem recerca, doncs passa per un comitè bioètic. Però certament tindrà uns beneficis, eh? Quan es comenci... De fet, sí que hi ha casos, eh? D'implants, de xips i de comunicació amb teixit cerebral, eh? I això, òbviament, és un camí que no es pot parar, vull dir que s'ha de continuar perquè tindrà uns beneficis molt grans, no? Ara, per exemple, doncs estem en el nivell, doncs, d'apaigabar molt, o sigui, de realment tractar molt bé símptomes del Parkinson, no?, que es fa aquí al clínic, doncs, amb estimulació directa de neurones, no?, i d'estructures cerebrals, no?, simplement amb estimulació, no?, és diferent d'un implant que decodifica i fa el processament, però estem en aquesta línia, no? Llavors, això és realment... en el moment en què té uns grans beneficis, no? Sobretot Elon Musk parlava de que el primer que farien és, doncs, retornar la visió, per exemple, a persones cegues, no? Això és futurible i és de fet, la tecnologia ho permetrà fer en uns anys.
Clar, deia...
La qüestió ètica, òbviament... és un aspecte que sempre s'ha de tenir en compte perquè, és a dir, en aquest cas hi ha uns clars beneficis perquè hi ha una substitució d'unes deficiències o el guariment d'unes malalties que fins ara no es podien tractar o molt malament, no? Però realment el que és molt important pel que fa a la qüestió ètica és que les entitats públiques i els instituts i universitats públiques tinguin molts recursos per fer això.
N'hi ha, doctor?
Menys dels que voldríem, no? Perquè si deixem aquesta recerca en mans de companyies privades, com és el cas d'Elon Musk, aquí el paper que poden jugar els comitès bioètics és molt... està entredit, d'alguna manera, no? Això ha passat amb les farmacèutiques, no? Llavors, d'alguna manera, és important que es continuï invertint molt en recerca bàsica perquè a les universitats hi ha un gran control per part dels comitès de bioètica i llavors és important que tota la recerca puntera en aquest sentit, d'alguna manera, vingui acompanyada d'una reflexió de bioètica, no? I això, clar, en el cas del món privat es mou per altres... diguem-ne, incentius, no?
Mm-hmm. Més per interessos, bàsicament. Doctor, sí que li volia preguntar, perquè ara me'n feia una pinzellada, però em deia, amb un futurible més o menys llarg, es podran arribar a guarir malalties que fins ara no tenien cura, o conseqüències de malalties que fins ara no eren retornables a partir de la neurociència i la intel·ligència artificial?
Sí, sí, sens dubte. Hi ha molta recerca, s'està fent inclús a l'institut, no? A nivell, per exemple, una via molt prometedora, no? Tota la recerca amb cèl·lules mare, no? I amb neurones i regeneració neuronal, això és una via molt important i que permetrà un avenç en aquest sentit de guarir, no? Falta una mica que aquestes neurones que regeneren s'acabin d'articular amb les existents, perquè és el problema que hi ha ara, no? Que no s'acaben, queden aïllades, no? Uh-huh. Llavors aquí hi ha molta recerca i, sens dubte, això combinat amb intel·ligència artificial, tots aquests aproximacions d'implants i de pròtesis, sens dubte hi haurà uns avenços importants. Sí.
Em deia, hi ha molta recerca, però es coneix poc, no?
Coneix poc, sí, realment s'hauria de fer una tasca més, com vosaltres, no?, de divulgació i també per part nostra, no?, que ja la fem, també, en part, però a vegades estem més pendents del laboratori que de comunicar-ho. Efectivament, es coneix poc i sempre va bé que es coneixi, sí.
Joan López Moliner, doctor en intel·ligència artificial i cap del grup d'investigació de visió i control d'acció de l'Institut de Neurociència de la Universitat de Barcelona. Un plaer que hagi pujat avui a la caravana i ens expliqui totes aquestes curiositats i totes aquestes notícies que sembla que ens arribaran a portar bon port en un futurible. Que vagi molt bé, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.